Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Directe a Nova Zelanda, a Wellington, amb l'enviat especial de RAC1, Aleix Garell. Hem clavat les 9 en punt del matí d'aquest dijous 10 d'agost. Per cert, que ahir el Barça va fer oficial que la Juventus serà el rival del trofeu Joan Gamper per femení.
Sí, l'equip entrenat per Jonathan Giraldes s'enfrontarà al conjunt italià el dijous 24 d'agost a les 7 de la tarda, en la que serà la tercera edició del Gamper femení. El partit es disputarà a l'estadi Johan Cruyff i les entrades ja estan a la venda al web del club des d'ahir.
Ara que parlem de prèvies, avui ja tenim la primera d'un equip català abans de l'estrena de la Lliga aquest cap de setmana. Aquest migdia parla el tècnic del Girona, Mitchell, abans que el seu equip s'estreni dissabte contra la Reial Societat.
Sí, això serà aquest migdia. Ahir el club va presentar oficialment el davanter ucraïnès Artem Dovvik, que arriba al club per substituir la sortida de Tati Castellanos. Dovvik va parlar, entre altres coses, del per què va escollir el Girona.
En Víctor és un dels motius pels quals he vingut aquí, però no és l'únic. També he vingut perquè tant el club com l'entrenador han mostrat molt interès en fitxar-me.
I també va explicar que no se sent pressionat i creu que s'adaptarà ràpidament.
I a l'Espanyol, Álvaro Vadillo s'ha desvinculat definitivament del club després d'encadenar dues sessions, al Màlaga i a l'Eibar.
Sí, el club blanquiblau, però, segons ha pogut saber RAC1, es farà càrrec del 50% de la fitxa la temporada que li quedava per complir. I el que també podem explicar a RAC1 són les xifres definitives de la venda del central del planter Simo al l'Al-Arabi qatarià. L'Espanyol ingressarà més de 5 milions, 4,3 a fixos, un de variables i a més del 18% d'un traspàs futur i una opció de recompra.
I fora del futbol, Carlos Alcaraz ha debutat amb victòria aquesta matinada al Masters 1000 de Canadà contra l'americà Ben Shelton.
S'hi ha jugat aquesta matinada i ha guanyat 7-6 i 6-3. El tenista murcià defensa el número 1 del món en un Masters 1000 del Canadà a Toronto, que servirà de prèvia del US Open de finals d'agost, un torneig aquest de Canadà en el qual no hi és Novak Djokovic.
I el Baxi Manresa tornarà als entrenaments dimecres de la setmana vinent i jugarà 3 partits amistosos.
Només quedarà el Barça per definir la seva pretemporada dels equips ACB. El Manresa el dia 26 d'agost jugarà contra el Múrcia i al setembre contra el Morabanc Andorra i el Bàsquet Girona. També a la Lliga Catalana, de moment, l'enfrontarà el Joventut a les semifinals.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
9 i 2, al trànsit.
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem cap al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim comptant cotxes la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia. Pocs canvis a la xarxa viària catalana. A hores d'ara domina la fluidesa i pràcticament no tenim constància d'incidències que dificultin la circulació. Tot i això, comentar-vos que a la C-17 hi ha un carril tallat a Lliçà d'Amunt en sentit Vic per obres i això pot alentir la marxa en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Vine a Norauto i fes el manteniment del teu cotxe de manera sostenible amb la meva ecorrevisió oficial. Estalviant-te l'IVA i sense perdre la garantia del fabricant. També per a cotxes híbrids. Promoció exclusiva a Norauto.es. Demana cita. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
9 i 3. Acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de morts. No, 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 però no de morts tètriques, sinó de morts glamuroses.
Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.
I és que la nova moda dins el món dels enterraments, com a mínim, us sorprendrà i molt. Ja no parlem del fenomen que va revolucionar els enterraments xinesos, contractar ballarines eròtiques mentre els familiars vetllaven el cos. Tampoc de la tradició de l'illa de Madagascar d'anar de festa amb els ossos dels difunts. Ah, i ja no parlem de la tendència de Corea del Sud de convertir els cossos dels difunts en perles. La nova moda és... Si no en teníem prou amb les hamburgueses amb pa rosa o els cotxes personalitzats, ara arriben al mercat els nous taüts de la Barbie. Són rosa i xiclet, lluents i amb estrelles daurades, òbviament, que brillen més que la llum al final del túnel. I per més inri, a dins t'acompanyen dos retrats de la famosa nina. No fos cas que et despertessis després de dècades mort i et deixessis de sentir estupenda, no fos cas. Per cert, que si us interessa, només heu de fer un truc a la funerària Alfa i Omega del Salvador. I si quan us despengen el telèfon no saben de què els esteu parlant, recordeu-vos, recordeu-los el seu eslògan. Moro per provar-lo.
Oh, no pot ser!
Sí, pot ser, sí. A l'equip del programa no tenim clar qui se'n podria comprar un, però el que és segur és que els seus futurs inquilins compliran la mítica dita de geni figura fins a la sepultura.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Dani Sánchez Ugart, Oriol Ribet i Joan Simó, i la directora en el tercer sector, Dolors Camats.
Dani Sánchez Ugart, bon dia. Com estàs? Bé? Joan Simó, bon dia.
Bon dia.
Benvingut a les tertúlies del Món a RAC 1 aquest estiu.
Bueno, sí, clar, és el primer cop, estic una mica emocionat.
Sí?
Sí.
Però emocionat en el bon sentit.
Exacte, no, bon sentit de la paraula, sempre.
Oriol Ribet, bon dia.
Què tal, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, de vacances, home.
De vacances, però aquí.
De vacances, però aquí, per complir, amb tu.
M'agrada perquè hi ha diversos tertulians que diuen, estic de vacances, però estic aquí, complint les tertúlies, sí. I cosa que us agraïm moltíssim. El Dani també està de vacances, no?
I tant.
El Dani fa cara de dormir i tot.
Avui està costant més, costa més llevar el despertador un dia d'agost. És veritat, i quan estàs de vacances, diríem, de la feina habitual, és veritat que és una cosa bastant dolorosa, però, ei, s'ha de fer, s'ha de fer.
Dani és del món de la tele, i a la tele ja se sap que les coses comencen més tranquils, al migdia...
Sí.
Dolors Camats, bon dia.
Hola,
benvinguda.
Bon dia.
Per fi ens veiem cara a cara. Que
exacte,
la setmana
passada era, teníem lluny.
Exacte, la setmana passada que estàvem a Falset fent el programa especial des d'allà al teatre.
Ens havíem d'autogestionar.
Sí. Bueno,
no sé
va anar,
si vam acabar de fer-ho.
Va anar més o menys.
El que vam poder.
Que no hi vas anar a Falset, de veritat.
No ens hi van convidar, t'haig de dir.
Això no és veritat.
Sí que és veritat.
No t'han convidat?
No.
Doncs...
Bueno, potser no ho havia de dir.
No m'agradaria assenyalar ningú.
Estan a Falset, com?
No m'agradaria assenyalar ningú, no diré...
No assenyalem.
No diré cap nom i cognom, però és la productora del directe del Món a RAC 1.
A la sortida parlarem amb ella.
A mi em va dir, jo els he avisat, l'únic que vol venir és el Miquel Bonet.
Perquè està a prop de casa.
Si haguéssim fet el programa a la Vall d'Aran, el Miquel Bonet tampoc hagués vingut. Però bueno... Tu haguessis vingut, Dolors, no?
No. però tampoc m'hi van convidar.
Però escolta'm.
A veure, si cal anar-hi, si va, però jo vaig preferir venir a l'estudi, però ja que em preguntes, em van dir, serà així? Dic, doncs aquí ens gestionem i vam fer que vam poder.
Val, a veure, avui vull arrencar la tertúlia parlant d'aquest tema que hem destacat des de primera hora del matí, que ja comentàvem a les 8, que és parlar d'aquesta xifra que és terrible, que 10 nens, menors d'edat, tots ells, a les últimes 24 hores, entre dilluns i dimarts, és a dir, només 24 hores, 10 nens s'han quedat sense mare per culpa de la violència masclista. Si ampliem les dades al que portem d'any, són 31 menors d'edat a tot l'estat espanyol. Ara ho comentarem, a més, ho farem amb la Carme Tello, que és psicòloga i presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, i també farem un truc a l'Eva Safra, que és antropòloga i, a més, és autora d'un estudi que va publicar fa un temps la Rovira i Virgili, la Universitat Rovira i Virgili, que precisament destacava que el sistema no està preparat per aixoplugar aquests nens i nenes, aquests infants, que, per una banda, han perdut la mare... i que de facto també s'han quedat sense pare, perquè, com passa molts cops, el pare, després de matar la mare, se suïcida, o bé, si no se suïcida, acaben d'anar a la presó i, quan estem parlant de menors, perden la custòdia. I és el que dèiem, que són aquests nens i nenes les víctimes invisibles d'aquesta xacra que és la violència de gènere. En paral·lel, també estarem molt pendents avui al matí d'Etiòpia, perquè ja us explicàvem a primera hora del matí, segons ha pogut confirmar RAC1, l'exèrcit etíop ha arribat al territori que fins ara estava controlat per les milícies i on des de dissabte passat hi havia un grup de turistes. Nosaltres ahir vam parlar amb la Núria, vam parlar amb ella en directe, ens va explicar la situació amb la que estan vivint allà, la situació dura, atrapats en aquesta zona entre combats. Doncs, almenys a les últimes hores han rebut bones notícies, i és que l'exèrcit, com dic, s'ha fet amb el control de la zona i, per tant, ara sembla que es podran reobrir les carreteres i portar-los a l'aeroport més proper per tornar-los cap a casa. Estarem molt pendents i, si cal, doncs farem un truc a la Núria perquè ens vagi explicant com avança aquesta operació de rescat. I aquest matí ja escoltàvem amb un tall de veu que estan a l'espera de rebre novetats. Comencem per aquest primer tema, i abans de saludar a la Carme Tello i a l'Eva Zafra, no sé si vull escoltar-vos una primera valoració. Vosaltres, què us passa pel cap quan escolteu, quan llegiu dades com aquestes que tot just repassava ara, Dolors?
Tu ho deies molt bé, no?, que fa fredor, perquè... Primer, perquè el primer que la reacció és pensar en la víctima directa, no?, la dona que és agredida o que mor, però després hi ha al darrere, no?, o al costat, o en aquell mateix moment, alguna d'aquestes, no?, criatures, a més, són les que descobreixen o les que presencien precisament el pare agredint a la mare, i sovint, quan això passa, no en tots els casos, però en molts dels casos, és el cúmul d'una violència que s'ha anat exercint abans, no?, i que al final, el darrer moment és només el darrer moment, però que han anat visquent moments de tensió, de violència, d'invisibilització, de maltractament, en definitiva, no? Són víctimes de la situació de mort de la seva mare, però també de maltractament infantil, perquè al final la canalla té dret, no?, diguem-ho així, a tenir una infància segura, no? La infància és la teva casa de seguretat, no?, el racó de protecció per quan ets adult. Si aquesta casa de seguretat, no?, que has de tenir quan ets un infant, viu amb una violència constant, evident o latent, doncs és evident que allà hi ha un maltracte també i una dificultat per aquest nen o per aquesta nena, per quan sigui adult, ser una persona, no?, és a dir, que té més dificultats, no?, per ser una persona amb totes les... més equilibrada o sense carències. Per tant, aquesta, no?, aquesta violència, que no és només d'un moment, sinó que probablement han patit durant tant de temps, no?, i aquesta necessitat de no oblidar-nos, tu deies invisibles, i sobretot que no siguin persones oblidades després, no?, que un cop això ha passat tinguem prou recursos, ja no parlo només d'econòmics, sinó com perquè realment la violència acabi en aquell moment i puguin començar, si és que es pot, a refer la seva vida.
Precisament és el que ens preguntarem avui, és què passa amb tots després. Aquests infants després que els hagin matat, el seu pare hagi matat la seva mare, i el que dèiem, una mica la sensació, no?, que després del minut de silenci, després del titular dur de l'assassinat X masclista, doncs a partir d'aquí, tot el que passa amb aquests nens, com si no haguessin de continuar amb la seva vida al món, una mica tots plegats ens n'oblidem. Dani, Oriol, Joan, i saludarem a les dues convidades per parlar del tema.
Sí, primer una constatació. Està clar que en tot aquest problema del terrorisme masclista, els infants, els nens, són les baules més febles, entre altres coses perquè no tenen eines per si mateixos, per fer-ne res. És a dir, estan moltes vegades sotmesos al que faci el pare maltractador i al que pugui o sigui capaç de fer la mare maltractada per protegir-se i, de retruc, i per protegir-los a ells. I a més són víctimes des de molts angles. Tu ho comentaves una mica, però clar, són víctimes, evidentment, si reben directament, que moltes vegades passa, reben també directament aquesta violència, però també perquè són testimonis d'aquesta violència, perquè moltes vegades perquè la veuen. I després, fins i tot en el cas que no acabin assassinat, perquè han de han d'estar immersos en una gestió molt complicada d'una situació que els supera absolutament, que és pues, bé, un procés judicial en el qual el seu pare, qui tenen una vinculació evidentment emocional, ha maltractat la seva mare, hi ha una sentència judicial, i és aquí on a mi em preocupa, i sí que m'agradaria introduir una cosa al debat, i que si després podem parlar amb els experts,
i
és la tendència que tenen els jutges encara avui a Espanya per mantenir les visites o les custòdies a pares maltractadors, tot i que el 2021 la llei de la infància fes un pas per protegir aquests nens, digués, que no poden tenir visites. L'any passat, i amb la llei en marxa completament, només es van retirar un 14% de les visites a pares maltractadors, perquè la llei deixa als jutges una petita escletxa que resulta que els jutges decideixen massivament aprofitar. Jo crec que aquí tenim molta feina a fer, que s'ha intentat fer coses de manera legal per protegir aquesta baula més feble per tots aquests motius, però que els jutges no acaben de trobar del tot aquesta clau i acabar-se de creure que dintre les víctimes també ho són, encara que directament no estiguin en el procés judicial, i que és molt important protegir-los a ells, perquè a més en moltes ocasions perquè i encara que ni eslògan, un maltractador no pot ser un bon pare, i això crec que ha de presidir l'aproximació a aquest tema, i perquè també en moltes ocasions aquest maltractador acabarà fet servir aquests nens per continuar el maltractament a la seva dona, si és que se'n surt, si és que no acaba com aquests casos que estem comentant, amb un assassinat.
Sobre això que ara deia el Dani, clar, són fills de víctimes de violència masclista, i alhora són fills d'assassins o agressors de violència masclista, és tot alhora. I una dada també sobre presenciar-ho. Comentàvem avui al matí, el 70% dels crims masclistes es cometen davant dels fills. Era una dada que avui recollia el periòdico de diverses entitats. Oriol i Joan.
Bueno, sobre això últim que deies, els fills al final en aquestes situacions s'utilitzen com a arma per fer mal, no? En definitiva.
La violència vicària, no?
Clar, la violència vicària, en els casos més extrems, com els que avui parlarem, que són l'horror dels horrors, doncs és encara més evident. Però quan no arriba a aquests extrems, els nens que pateixen la violència de gènere moltes vegades són utilitzats com a instrument per fer mal a la parella en casos de separació i de divorci. Jo penso que el que s'ha d'analitzar molt bé, al final aquests nens i aquestes nenes tindran unes seqüeles de per vida segur, és a dir, tindran unes seqüeles constants d'inseguretats, de pors, de moltes vegades també d'estigma social, no? De ser fills de maltractadors o ser orfes en el cas que morin tots dos. I per tant, igual que en els darrers mesos, els darrers anys, tots els temes de violència de gènere, especialment la nova llei, malgrat les polèmiques que va generar i els errors tècnics que va haver-hi, s'han posat sobre la taula, i malgrat que hi ha un discurs negacionista molt perillós que probablement alimenta també que aquest fenomen no es podia erradicar, sí que és veritat que els darrers anys també l'atenció psicològica en general a la població se'n comença a parlar molt més, no? La necessitat que tots nosaltres, en definitiva, doncs en un moment determinat rebem assessorament d'aquest tipus. El sistema sanitari no està massa preparat per això, i segurament s'ha de preparar per tots els casos, per tota la població en general, però molt especialment per fer l'acompanyament d'aquests menors que pateixen aquesta situació tan desgraciada. Per tant, el que hem d'intentar com a societat és acompanyar molt millor del que es fa ara, ens ho explicaran els experts, però segur que hi ha moltes millores a fer, doncs aquests nens i aquestes nenes que pateixen aquesta desgràcia, que és allò de la desgràcia dintre de les desgràcies. No?
Joan?
Jo cada cop que sento parlar d'aquests casos no em ve al cap el tema de les xifres. Sí que és veritat que del 2003, que teníem 71 dones assassinades cada any per les seves parelles, ara que en tenim, l'any passat en van tenir 49, un té la sensació que sí que la xifra ha anat com baixant, però que alhora es queda estancada. És a dir, que en el sentit quasi tràgic, no?, de la tragèdia grega, arribarem a 51, arribarem a 49, quasi inevitablement. I davant d'aquest panorama, un es pregunta què podem fer. Perquè vull dir, la resposta política sempre és el minut de silenci, el discurs, no?, el no podem permetre que això passi, el parlar de terrorisme masclista, el parlar de que s'ha de pensar en l'educació, és una cosa que sempre es diu, però com ho fem, això? És a dir, com s'incideix realment per evitar el problema. I quin és el paper de l'educació en això? Ha de tenir un paper realment l'educació en això? I cap a on? És a dir, quina sèrie de coses? Perquè hem vist que repetint una i altre cop a la televisió, als mitjans públics, al cinema fins i tot, que aquestes coses no s'han de fer, que la violència contra la dona és una lacra per la societat, segueix passant. És a dir, això és el que a mi em genera més això, més un debat intern, preocupa més.
Carme Talló, psicòloga i presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-nos.
Eva Safra, que és antropòloga i autora d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que precisament constatava que el sistema no està preparat per aixoplugar aquests nens i nenes, aquests infants que perden la mare i també molts cops inevitablement el pare. Bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Món a RAC1.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Doncs fem una petita pausa d'un minut i mig, molt breu, i abordem això que dèiem, les víctimes invisibles de la xacra de la violència masclista.
El preu Lidl és el millor preu.
Prepara una bona barbacoa. Aletes de pollastre ara per 2,09. T'estalvies un 21%. I 12 burgers mixtes per 5,79. T'estalvies també un 21%. Lidl marca la diferència.
Saps què són els ADAS? Són els sistemes d'ajuda a la conducció, com ara els avisos de col·lisió, de sortida de carril o d'angle mort, entre d'altres, que tant t'ajuden a mantenir la seguretat del vehicle. Si tens un cotxe amb ADAS, és a dir, assistents de conducció, canvia't a Línia Directa i et premiarem a un preu imbatible. Truca o vine directe a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
30.105 30105
sèrie
45045.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
9 i 21, en només dos dies, sis menors d'edat han quedat orfes perquè els seus pares han assassinat les seves mares. Com dèiem aquest matí, són els fills dels dos últims casos de violència masclista d'aquesta mateixa setmana, dilluns i dimarts, un a Pozo Blanco, a Còrdoba, i l'altre a Almeria. Ara bé, no ha estat un fet puntual. Aquest any, només des del gener, en el que portem d'any, ja hi ha 39 infants els qui el pare els ha matat la mare. I una dada més esgarrifosa encara. Des que van començar-se a computar de forma oficial els feminicidis, fa uns 10 anys, més de 1.500 fills s'han quedat orfes. D'aquests, 416 són menors d'edat. Aquest matí parlem aquí al Món a RAC1 amb la Carme Tello, psicòloga i presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, i amb l'Eva Safra, antropòloga. Eva, comencem per tu, a nivell pràctic, per dir-ho així d'alguna manera. Quan es comet un crim i un d'aquests infants es queda sense la seva mare perquè l'han assassinada i es queda sense el seu pare, o bé perquè s'ha suïcidat o perquè l'han tancat entre reixes, què passa? Quins mecanismes s'activen? Què es fa amb aquests nens?
Hola, bon dia. Doncs mira, el sistema és, bueno, és un sistema, és com un circuit, no?, que segueix també un protocol concret, que en principi doncs sí que hi ha un moment de crisi on hi ha una tensió psicològica prèvia, i d'aquí comença una mica també el drama també per a moltes d'aquestes famílies, perquè moltes vegades són, pues clar, familiars que han d'agafar la tutela dels seus nebots, nebodes, etc. Comença un circuit per diferents àmbits del procés de la intervenció social, no? Pues per serveis socials d'atenció a la infància, per l'àmbit, també l'àmbit jurídic, tot això és una miqueta llarg, no? I a vegades se'ls fa també, malauradament no sempre s'aconsegueix, no?, protegir de manera efectiva aquests menors i les seves famílies, les famílies que agafen la tutela o la custòdia d'aquests nens. I el que sí que hem vist és que, malgrat que el reconeixement, com dèieu abans, no?, a nivells més potser acadèmic, inclús a vegades mitjans de comunicació, a nivell social, el reconeixement d'aquesta lacra, no?, de la violència masclista, uh-huh, a nivell teòric i normatiu, sí que és un reconeixement que fa menció del caràcter multicausal del problema. El que ens hem trobat és que la majoria dels models a l'hora, no?, de fer efectiu, no?, tot això, els models legislatius i d'intervenció social encara se sostenen en un enfocament que és predominantment individualista i que focalitza a l'hora de la veritat només en la, diguem, en la dona. Encara tenim aquesta idea de que una vegada, per exemple, no?, que la violència masclista acaba quan acaba, per exemple, malauradament, la vida de la dona, i no és així, perquè les conseqüències del feminicidi el que fan és reproduir el mateix sistema de violència de gènere, i les conseqüències d'això les viuen i perviuen els nens, o sigui, els fills, filles, els familiars i també la societat en el seu conjunt.
Mm-hmm. Precisament sobre aquestes conseqüències, Carme Tello, psicòloga, parlàvem d'unes seqüeles que s'arrosseguen tota la vida, com a mínim, no?
Sí, bon dia. A veure, jo estic totalment d'acord amb el que deia la companya. El problema que tenim és de que aquests nens, abans de l'assassinat, han estat ficats dintre d'una situació de violència molt important, en el qual han sigut espectadors passius, normalment perquè no se'ls agradeix amb ells. Llavors, clar, el tema està, bueno, es queden orfes. Intervenen a la Direcció General d'Atenció al Menor, suposo jo, uh-huh. I aleshores normalment s'aplica a la família extensa. Però clar, la família extensa són la família de la morta i la família de l'assassí. Com es genera la situació d'aquest nen o d'aquesta nena? És complicadíssim, perquè estem parlant de rets d'efecte familiar. T'ho imagina't, el nen va parar a la família de la morta, ja m'explicaràs que parlarà de l'assassí, no? Uh-huh. I llavors aquest és molt complicat, perquè hem que tindre en compte que els nens i les nenes, des de bebès, capten tota una sèrie de circumstàncies que es donen dintre de la família, que és el que diem a nivell tècnic les neurones espejo. Tots d'on han vist com si li fas nyic-nyic a un nen, contesta d'una manera o una altra. Doncs aquest nen va agafant, i aquesta nena va agafant una sèrie de pautes. I llavors, quan apareix l'assassinat, jo estava pensant en la nena de 3 anys que es troba el pare mort i la mare morta. Aquesta nena té un trauma importantíssim. Estaríem parlant d'un estrès posttraumàtic. Llavors, aquí els serveis sanitaris de la pública, perquè crec que és un problema de la pública, no és un problema que es pugui agafar dintre de la privada, perquè és un tema de treball en xarxa, tenen que treballar tant amb el nen com amb la família, tant de la morta com de l'assassí, però bàsicament del nen. I són treballs de psicoteràpia de llarg termini, no poden ser psicoteràpies de 10 sessions, que moltes vegades es fan.
Això passa,
Sí, a vegades es fan sessions se fan programes de 10 sessions. I llavors el problema està en que el nen, quan més petit és, pot no donar símptomes. Els símptomes poden aparèixer a l'adolescència. Però que va tindre problemes, això és segur, seguríssim. I que ja, em sembla que ho has dit tu abans, hi ha un risc de repetició. És a dir, si aquests nens i nenes no són atesos correctament i la família en la qual estan acollits correctament atesos... van a presentar tota una sèrie de riscos importantíssims de transmissió d'aquesta violència transgeneracional, en el qual el risc de convertir-se ells en agressors o en víctimes és elevadíssim.
Ara, Carme, també et vull preguntar si influeix d'alguna manera l'edat de l'infant, si és més, menys petit, etc. Però abans, Eva, també parlàvem del sistema i de donar resposta. Això qui se n'ocupa? A nivell a Catalunya... La DGAIA, actua la DGAIA o és una cosa de competència estatal? Qui se n'ocupa d'aquests nens que queden en aquesta situació?
El DGAIA, ja ho ha comentat la companya.
DGAIA, D'acord. Sí, val.
I efectivament, jo d'alguna manera, nosaltres en els casos que hem estudiat i que continuem estudiant, casos reals, on entrevistem a famílies, a familiars, a fills i filles i professionals, doncs la veritat és que surt molt aquest tema que comentava la companya de la idea, no? Nosaltres la posem entre cometes perquè és una cita literal, no?, que ens hem trobat en moltes de les narratives recollides, de que quan els nens o les nenes són petits no se n'assabenten, no?, aquesta idea de que quan són petits o petites no, sembla que no són conscients, no?, de lo que estan. I evidentment els efectes que això té a la llarga, com deia la companya, són reals, no?, estan ahí. Ahí tenim molta cultura del silenci. Jo crec que aquí un tema bàsic, no, a tractar. És que és veritat que els serveis de psicologia haurien d'estar, com ella diu, i la companya també, no només en el moment de la crisi o després en unes sessions puntuals, sinó que això també sortia moltíssim quan entrevistem els professionals, aquesta necessitat de fer un acompanyament, perquè l'acompanyament s'ha ressaltat per les pròpies víctimes contínuament. Necessiten ajudes, a vegades s'insisteix molt o s'incidís molt en l'ajuda econòmica, però la reparació del dany ha d'anar més enllà d'una reparació econòmica, que és òbviament necessària, perquè aquestes famílies passen de tindre moltes vegades, no?, de dos fills a tindre també els fills, la germana, o que són, pues, a passar a ser famílies nombroses, però necessiten sobretot acompanyaments, enteses, que la gent, no només, i els professionals i les institucions, que entenguen també i empatitzen amb el que estan visquent, perquè aquest acompanyament és fonamental. I a nivell psicològic sempre ha sortit aquesta necessitat, no? S'ha fet evident aquesta necessitat d'un acompanyament continu, des del moment de crisi, però també després, perquè el dany, no?, i el malestar va més enllà del minut de silenci que ens deien ells, no?
Uh-huh. Clar, entenc, Carme, que ha de ser la situació més complicada possible per afrontar un dol.
Clar, però és que hi ha una qüestió que en relació amb el que estava dient la companya m'agradaria també puntualitzar. A veure, nosaltres veiem la punta de l'aix, és a dir, l'assassinat de...
Exacte.
Exacte. Però és que abans hi ha tota una situació de violència callada, perquè moltes vegades llegim en els diaris de que no hi havia denúncia prèvia. Mm-hmm. A veure, quan s'arriba en aquesta situació hi ha hagut una violència latent importantíssima, però hi ha el secret familiar, no es parla. Dintre de les famílies no es parla, perquè dintre dels maltractaments, el maltractament més greu és l'intrafamiliar, perquè queda secret, no es parla. Llavors nosaltres veiem l'assassinat, però què ha passat abans? Per què no s'ha detectat abans? Jo crec que aquí el que és molt important és el paper que poden jugar dintre de l'escola i els pediatres en els controls que es fan. Perquè sobretot si estem parlant de maltractament físic és molt fàcil de detectar des de la pediatria. Però si estem parlant des del punt de vista del maltractament emocional, sí que des de l'escola es poden veure com aquest nen o aquesta nena té uns canvis de conducta que hi ha que valorar. Jo sempre dic el mateix, el trastorn de dèficit d'atenció existeix. Està més clar que l'aigua. Però moltes vegades, trastorns de conducta derivats d'un malestar familiar que està tapat, uh-huh, poden donar trastorns de conducta. I llavors no ens quedem solament en el símptoma. Mirem el nen i la nena, escoltem-lo, no?
Uh-huh.
Una mica el que deia un psiquiatre amic meu, que ja fa molts anys que és mort, que deia que quan tu fas una entrevista tens d'escoltar amb les orelles? No, tens d'escoltar amb els ulls, uh-huh, i veure amb les orelles. I això moltes vegades no ho fem, perquè des de la pública, jo he treballat molts anys en un centre de salut mental infantil, tenim una pressió assistencial tan forta que moltes vegades, lamentablement, tirem pel dret. I és molt, molt trist de dir-ho, però que moltes vegades se'ns poden escapar coses justament per la pressió assistencial.
Per falta de recursos.
Per falta de recursos. I això fa temps va sortir el tema del nen sacsejat,
sí,
que se li va passar al pediatre, però és que el pediatre, clar, té un problema de temps, no? Llavors jo insisteixo, no, com deia la companya, no solament donar una quantitat de cèntims, és l'acompanyament, i l'acompanyament en el temps.
Uh-huh.
Perquè pot passar, si entenem els nens dintre de l'evolució normal, pot ser que aparentment s'hagi molt petit s'hagi solucionat el tema, però pot esclatar l'adolescència. Per tant, aquesta família, aquests nens, tenen que tindre un seguiment acurat.
Que el teu pare mati la teva mare et pot afectar de manera diferent si ho fa quan tens 3 anys, ho fa quan en tens 7, ho fa quan en tens 12 o ho fa quan en tens 23? L'edat aquí juga algun element, també?
Sí, l'edat juga. Uh-huh. L'edat juga. Perquè pot passar que quan tu ets molt petit, aparentment se solucioni, aparentment, però queda la cosa tapada, perquè el nen, quan més petit és, menys capacitat té de poder verbalitzar les seves temes. Per tant, com insisteia, no és el mateix si tu tens 23 anys en el qual tens una capacitat de poder defensar-te i de discutir, que si tu tens un nen o una nena de 3 anys, uh-huh, tens menys. I pot ser que aquest nen de 3 anys, o aquesta nena de 3 anys, quedi la cosa com tapada. Dius, mira, ja pobret, ja s'ha solucionat, ja està... Ui... Quan arriba l'adolescència tindrem un problema molt greu,
uh-huh,
perquè la cosa no s'ha solucionat.
Uh-huh. I el gènere? que tu com a nena vegis que el teu pare ha matat la teva mare?
Home, jo crec que el problema del gènere està molt relacionat amb quin tipus de vinculació afectiva té aquest nen o aquesta nena amb el pare o amb la mare.
Altre, no?
Sí. Mm-hmm. Pensa una cosa, que és el que jo us comentava al començament. Des del bebè, el bebè té tota una sèrie de relacions amb el pare i amb la mare que està molt relacionat amb el tipus de vinculació afectiva. Llavors, si aquest nen o aquesta nena té una vinculació afectiva molt forta amb el pare, serà molt diferent si aquesta vinculació afectiva està ficada amb la mare com a figura de vinculació principal. Dependrà molt de com s'han establert aquestes vinculacions afectives a primera infància.
Mm-hmm. Eva, sempre quan es parla del sistema públic havent de donar resposta en temes delicats, molts cops hem d'acabar parlant de la burocràcia. Mm-hmm. En temes com aquest, amb fills de víctimes de violència masclista, amb fills de dones assassinades per la violència masclista, hi ha massa burocràcia per accedir als ajuts? I això, per qui no ho sàpiga, podeu explicar també quins ajuts hi poden accedir, si és que poden accedir als ajuts? Em sembla que hi ha unes beques, em sembla que s'allarguen fins a la majoria d'edat, als 18 anys, i una de les grans reclamacions també que es fa des de les entitats, em sembla que és ampliar-les, no?, més enllà dels 18, perquè queden curtes. Eva.
Sí, sí, efectivament. Doncs, sí, efectivament, el món de la burocràcia no ajuda en aquest acompanyament que dèiem abans per a res, perquè moltes famílies, no, si te poses en la seva pell, i nosaltres quan estem, de fet, en el nostre equip de recerca tenim víctimes que també hi participen, no?, com a investigadors, són investigadors del propi projecte, són agents actius, ahir dins, i la seva veu, òbviament, és fonamental perquè tenen l'experiència viscuda, en aquest sentit, la violència viscuda, per tant, són elles i ells els que ens, més ens poden... els que poden, no, els que també lluiten per millorar aquesta situació. I sempre hem parlat d'això, no? Trobat en la situació de que acaben de matar la meva germana, un nen major d'edat, per exemple, que també que acaben de matar la seva mare, i trobar-te en tota la parafernàlia administrativa i burocràtica.
Clar.
Clar, això és molt dur, perquè tu estàs vivint emocionalment i estàs en un moment de dol crític, no? I en aquest moment, com que... perquè tots i totes estarem d'acord en que no estàs per posar-t'hi a tramitar papers. Això, òbviament, després, què passa? Durant el procés també hi ha, no sé com dir-ho, pues hi ha a vegades errors, hi ha a vegades errors que no volem, ni culpabilitzem a ningú individualment, però sí que és veritat que, per exemple, pues a nivell de tràmits teníem un cas que vam entrevistar que l'àvia va tardar 5 anys en tenir la custòdia del seu nen, amb tot això, amb tot el que implica. És a dir, mentre no té la custòdia del seu net, tot se complica, no?, a l'hora d'accedir a les beques, a l'hora d'accedir a qualsevol altre ajut.
I això va ser per pura burocràcia, eh?
Sí, va ser, sí, exacte. Això va ser un dels casos que vam analitzar. Per exemple, per posar un exemple, després, ajuts tenim, així molt ràpidament, tenim, per exemple, pues, les pensions d'orfandat, de la Seguretat Social, que també l'última reforma que devenia, hi va haver també sobre aquesta llet, bueno, sobre la millora de la situació d'orfandat als fills i filles de víctimes de violència de gènere. Doncs sí que és veritat que s'ha pogut també, s'ha aconseguit, perquè és una lluita contínua, que la prestació que està d'orfandat, la Seguretat Social, també la puguen tenir aquells fills i filles que en aquells casos que la seva mare no hagués cotitzat, perquè fins al 19... només, diguem, rebien aquesta pensió en els casos de que la mare hagués cotitzat, però si no, no. Per tant, ha sigut com les reformes legals són molt importants perquè van aconseguir poquet a poquet, no?, millores. També tenim les ajudes per delictes violents, les ajudes previstes en algunes comunitats autònomes, que ara en Catalunya precisament s'ha augmentat aquestes indemnitzacions. Crec que una qüestió d'una setmana o setmana i alguna cosa s'ha aprovat per part del Parlament. Exempció també de les taxes universitàries amb la nova llei de la LOSU. I les ajuts també que el fons de beques fiscal Soledat Cazorla té, no?, per a aquestes persones, clar. Així relatat, com una llista, sembla molt, però la veritat és que... Sí, però no és tant, i a més també, què passa? Què tenim? Que a vegades, doncs, totes aquestes millores no tothom, ni tots els professionals que estan treballant doncs, en l'àmbit jurídic, ens passa molt, no? Que ens trobem que no tothom, tots els professionals estan assabentats d'aquestes millores. No sempre s'informa bé a les famílies sobre quins ajuts hi ha. I això també fa a vegades que després això té unes conseqüències. Després, no només a l'hora de rebre els ajuts, sinó que inclús doncs, a nivell del tema de les custòdies que dèieu abans, o a nivell de... bueno, a nivells importants. Llavors, molt important és que per a fer efectiva també la llei, també millore també la formació i la informació i l'especialització dels propis professionals que hi ha treballant en aquest àmbit, no? En l'àmbit jurídic, en l'àmbit també de la infància, en tots els àmbits, perquè al final és una qüestió transversal. Però han d'estar molt informats, sensibilitzats els professionals per a poder acompanyar i ajudar, no? I veritablement i de manera efectiva també després als familiars.
Diries, Eva, que avui en dia, a dia d'avui, no hi ha prou formació precisament entre els professionals que han de fer front a aquestes situacions?
Sí, ells mateixos ho diuen, eh? Sí que és veritat que hi ha àmbits especialitzats. Aquí a Catalunya tenim els CIES, serveis d'intervenció especialitzada, que no hi ha en altres comunitats autònomes. Sí que hi ha coses que han millorat en l'especialització en aquest àmbit, però ens trobem que al ser un àmbit, com repeteixo, molt transversal, que toca tot, no? Sí. Un nen o una nena de la seva família passa per un degaia, però també passa per un CAP, passa després per els jutjats, passa després per... passa a l'escola, que el nen i la nena han d'anar al col·le.
Exacte.
Les seves famílies també. Clar, passen per tots aquests àmbits. Per tant, què passa? Que en cada un d'aquests àmbits se necessiten, i els propis professionals ens ho diuen, no?, quan ens hem entrevistat, necessitem formació, especialitzar-nos, conèixer-ho, entendre realment què passa quan hi ha una situació així i com podem ajudar, perquè en l'escola jo crec que el tema educatiu és un punt clau, ha emergit com un punt clau. És que tots els professors diuen que hem entrevistat, que han atès, no?, que han tingut casos a la seva aula, a la seva classe, de nens o nenes, sempre ens diuen que els hi falten protocols, que fan una mica el que bonament saben, que no estan a nivell individual, que és molt important treballar amb aquest nen o nena perquè no tingui fracàs escolar, perquè rendeixi, però no només és aquesta la necessitat és, torno a repetir, d'acompanyament en un sentit més de grup, perquè necessitem reforçar la cohesió en la classe, perquè quan passa un fet, i a nivell de tota la comunitat educativa, perquè quan hi ha un cas d'això, imagineu-vos, no?, en un poble petit que tothom se coneix, aquest nen serà assenyalat. No, ostres, han matat a la seva... No és el mateix que hagi perdut a la seva mare, perquè l'han assassinat, i l'ha assassinat el seu pare, el qual també comporta un estigma per a aquest nen, sinó... No és el mateix això que si la seva mare s'ha mort per una altra cosa, no? Llavors això implica no només, òbviament, a nivell de dol, això tindrà una repercussió en el seu aprenentatge, sinó que a nivell d'aula això generarà uns canvis de dinàmiques, de relacions que s'han de treballar, perquè afectarà a tots els nivells. Ell en relació a la resta dels seus amiguets i amiguetes, i ell i ella, i en relació a tota la comunitat educativa, els pares d'aquests nens que van a la seva classe, els pares d'aquests nens que van al col·le, el mestre o la mestra sol no pot treballar, com ningú podem treballar sols, no? I ha de ser un projecte col·lectiu de societat. Per això les conseqüències del feminicidi van més enllà de la persona, inclús m'atreviria a dir del nen i la nena i del fill o filla. O sigui, una societat, o sigui, al final prevenir la violència és anar cap a societats més justes i que ens afecte a tothom, no? És un treball col·lectiu de socialització i per al bé comú, al final. Vull dir que la violència masclista és una qüestió estructural i com a tal l'hem d'abordar.
Mentre Eva anaves explicant tot això, la Carme anava fent que sí amb el cap.
Sí. Bueno, és que estic totalment d'acord amb el que dius. Bé, mirem a nivell de les universitats. Hi ha alguna assignatura en alguna carrera que sigui específica per formar sobre el maltractament que jo conegui? Me sembla que no, en tot cas deu haver alguna optativa perduda en el món universitari, però és que la detecció de la violència a nivell de família, deia jo, es pot detectar a l'escola, però també es pot detectar al club esportiu, es pot detectar a la ludoteca, es pot detectar en moltes bandes. Cal que ens mirem als nens, però per mirar-nos als nens tenim que estar formats per saber què són aquests indicadors, perquè moltes vegades tenim indicadors, però si no els sabem decodificar, se'ns passen. Llavors, no és que no els mirem, és que no els entenem perquè no tenim formació. Llavors, la llei que tu també comentaves, que es diu la famosa llei Rodes, diu que tenen que haver la formació, diu que dintre de les entitats té que haver una figura, que ara no me'n recordo molt bé el nom, però que seria la figura que és la que té que organitzar o detectar aquesta situació. Jo no sé si existeix. En la llei és. Llavors, tenim tota una sèrie de qüestions que diu la llei, però poca aplicació, no? Però sobretot la formació, perquè difícilment es pot detectar el que tu no coneixes. I, com deia abans, estic totalment d'acord amb el que tu deies, però no, això s'anava dient que sí.
Per què dieu, Carme, que com a societat, tot sovint, preferim temes com aquest, temes dels fills de víctimes de la violència masclista, apartar-los?
Sí,
i
perquè,
no abordar-los.
Perquè, és que, a veure, nosaltres podem entendre, per exemple, que un capellà maltracti o abusi d'un nen, bueno, és una família extrema, és una persona, o que un entrenador abusi o maltracti un nen o una nena, però el que ens resulta difícil, perquè és contra natura, per dir-ho d'alguna manera, és que el pare i la mare, que són els que tenen que protegir, siguin els agressors. I aleshores és com una negació. Penseu que a nivell, per exemple, d'abús sexual, el 90%, més del 90%, és familiar o persona coneguda. I en canvi això està totalment... No surt el dia. Per què? Perquè la gent no parla. Perquè parlar vol dir ficar el dit dins la nafra i no pot ser. És a dir, jo crec que no es parla de la violència dintre de les famílies perquè és viscut com a contra natura, perquè el pare i la mare tenen que protegir els fills, i sembla que no ens càpiguen al cap de que no necessàriament això és cert, no? Llavors, per això costa tant parlar, no? És molt més fàcil parlar d'altres violències, però d'aquesta... Per tant, em sembla molt, molt important, i en això estic totalment d'acord amb la companya antropòloga, que tenim que visualitzar el tema. Lamentablement el visualitzem quan hi ha desastres com els que estem vivint, però bueno, aprofitem aquest desastre per donar visibilitat, perquè parlem molt d'abús sexual, però no parlem de maltracte. I el maltracte moltes vegades no solament és el físic, és l'emocional, que és el que més problemes dona. I hi ha molts estudis sobre com, a nivell, diguéssim, de l'evolució quan ets adult, problemes psiquiàtrics, els que vulguis, i més. No solament trastorns de l'alimentació, drogadiccions, etc. No? O també, per exemple, una de les coses que ens trobem i és la dificultat de que hi hagi una coordinació entre la red infantojuvenil i la pública. Jo, me sembla que és molt important, per exemple, el programa que estan fent el CESMIC de Cornellà, que es diu TVI, que és una coordinació entre adults i infantil, que fan un seguiment de nens, de dones maltractades. I això es tindria que fer, és a dir, el seguiment entre la pública i la privada, perquè si no fem aquest seguiment ens estem generant la transmissió intergeneracional de la violència.
Fem una petita pausa, molt curta, i quan tornem, Dani Sánchez-Dugar, Joan Simó, Oriol Ribet i Dolors Camats comenten el tema i fan preguntes també a les expertes que tenim avui aquí al Món Arrecull, que els agraeixo moltíssim que hagin acceptat la nostra invitació, la Carme Talló, que és psicòloga, i l'Eva Safra, que és antropòloga, d'aquí uns moments.
RAC 1.
Mentre escoltes aquest anunci, a l'Ajuntament de Barcelona anem per feina. Per això hi hem destinat més recursos. 4.400 persones dedicades a la neteja de la ciutat. Pla Endreça. Ajuntament de Barcelona.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial. Pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant. Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vols conèixer un poble amb encant a l'Empordà? Descobreix Sant Miquel de Fluvià passejant per carrers plens d'història.
La font, el monestir i el forn romà, l'únic d'aquestes característiques sencer i visitable a Catalunya.
Vine a les visites guiades de Sant Miquel de Fluvià, de dijous a diumenge, del 20 de juliol al 27 d'agost, a 6:45 de la tarda. I si prefereixes una visita teatralitzada, els dijous 27 de juliol, 10 i 24 d'agost, amb reserva prèvia a terramar@terramar.org.
Sant Miquel de Fluvià, un passeig pel temps.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC1.
El preu Lidl és el millor preu.
Prepara una bona barbacoa. Aletes de pollastre ara per 2,09. T'estalvies un 21%. I 12 burgers mixtes per 5,79. T'estalvies també un 21%. Lidl, marca la diferència.
Ex verano. Hoy te digo adiós.
Un verano nuevo.
Me ronda el corazón.
Le digo chao pescado.
Al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11, 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Ara la Carme deia que ella habitualment és oient de RAC1.
Que li agraïm.
Recordem, estem parlant de violència intrafamiliar i estem parlant de les conseqüències que pateixen els fills de dones assassinades per les seves parelles arran d'aquestes últimes notícies d'actualitat. El que dèiem que aquesta setmana, en només 24 hores, entre dilluns i dimarts, 6 infants menors de 10 anys s'han quedat sense mare i pare. Ho estem comentant amb la Carme Talló, que és psicòloga i presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, i amb l'Eva Safra, que és antropòloga i autora d'un estudi precisament sobre el tema de la Universitat Rovira i Virgili, i també amb el Dani Sánchez Ugar, la Dolors Camats, el Joan Simó i l'Oriol Ribet. Comencem per tu, Oriol. També qualsevol reflexió o pregunta, endavant.
No tinc més preguntes que altra cosa.
I tant.
De tot el que han explicat, he entès que la part econòmica o diguéssim, d'ajuts està més resolta que la part psicològica. I precisament a la part psicològica, no sé si ja està estudiat si aquest tipus de violència té a veure amb alguna classe social determinada o l'estatus social o cultural té alguna repercussió en que es doni més en alguns grups que els altres. I la segona qüestió és si s'ha estudiat, perquè clar, les estadístiques tampoc no les traïm de fa molt de temps, si realment aquesta cosa tan inquietant que el que un ha vist a la infantesa té tendència a reproduir-ho en els comportaments d'adult, no? I per tant, això és la part més funesta de tot, no? Perquè haver sigut una víctima i després acabar sent un agressor del mateix o una víctima del mateix tipus de violència és terrible, no? Llavors, no sé si hi ha estadística de fins a quin punt realment hi ha grups socials més o culturals més o econòmics més propicis a patir aquesta violència, i si realment en quina mesura té tendència a reproduir-se o a reproduir comportaments d'aquest tipus, perquè aleshores és una espiral que és gairebé inacabable, no?
A veure, el tema està en que si tu tens una, si tu ets d'una classe social alta, és molt més fàcil tapar el tema. Llavors, no és que no hi hagi més violència en classes socials baixes o diguéssim que no tenen un estatus social alt. Això és mentida, perquè tu trobes dones que pateixen violència, que són professionals, que tenen nivells econòmics alts. El que passa és que queda molt més tapat. I el problema que tenim, com deia jo abans, és les estadístiques. No tenim estadístiques reals per saber-ho. Què passa? Que el que surt als diaris és que quan tu més baix és el teu nivell socioeconòmic, molt més fàcil poden entrar els serveis socials a participar. Per tant, jo crec, amb manca d'estadístiques reals, però per el que diu la literatura que jo he estudiat, que es dona tant en un estatus o en un altre, si tenim en compte de que si els pares tenen problemes de tipus de drogadicció, el nivell és molt més alt de que el pateixin. És a dir, no és tant un problema. El que diu les estadístiques és que en casos de que el pare o la mare tinguin trastorns d'addiccions o trastorns psiquiàtrics, el risc és molt més alt quan estem parlant d'addiccions. És a dir, quan hi ha addiccions és molt més alt. I la cocaïna es dona, seria un dels elements de, que poden produir violència, i es donen totes les entitats. Sí, sí, sí. Vale? I després, l'altra pregunta...
El tema de fins a quin punt això es reprodueix.
Sí, mira, el tema de la reproducció és, que us comentava abans, estem parlant de que el nen i la nena rep tota una sèrie d'inputs des de que és bebé. I, per tant, rep unes identificacions. Hi ha una imatge que m'assembla molt, molt, molt gràfica, i que parla de que quan el nen o la nena està en aquesta situació és com si se n'anés a l'altra banda del mirall i fa una identificació massiva. Això és, aquest és el, sembla absurd, no? Però tu dius, com és possible, i això es veu molt, per exemple, en els casos d'alcoholisme, diu, com és possible que una nena que ha viscut una situació de violència derivada de l'alcoholisme del pare agafa una relació en un home que té alcoholisme? Doncs per aquestes identificacions. Això és la literatura ho explica molt clarament.
I aquí suposo que és en el tractament psicològic continuat, sí, pot ajudar a prevenir aquestes coses.
Exactament, no? És el que jo deia. És a dir, el problema està en que hi ha que fer programes de tractament que siguin multidisciplinars i que també agafin els adults, no solament els nens, i que no es poden fer sessions, programes de 10 sessions. Es té que fer una cosa molt més organitzada i pluriprofessional.
Dolors.
Sí, jo, primer donar-vos les gràcies a la Carme, a la Eva, per la, una mica per l'explicació, que també té un punt de, ho deia la Carme, no?, de necessitat de posar-hi llum i de visibilitzar i de que també aprenguem, no?, que ens posem les ulleres de mirar aquestes situacions i em recordava una mica el que dèieu, no?, ara que sentia que parlàveu doncs, de la necessitat de coordinar-ho així, aquella dita africana de que per educar una criatura fa falta tota la tribu, no? Doncs en aquest cas també seria aplicable, no?, que per sanar una criatura en el concepte ampli de sanació també fa falta tota la tribu, no? I quan parlàveu doncs del sistema judicial, dels serveis socials, de les ajudes i recursos de les administracions, però també de l'entorn d'aquestes criatures, des del més proper, l'escola o l'esplai, el que vagin, però també a l'entorn més extens, no?, el veïnatge, el barri, la gent que els pugui conèixer al llarg de la seva vida o quan es fan grans, de que de tots forma part una mica contribuir a aquesta sanació i que, per tant, no, la Carme parlava de la necessitat, imagino, dels professionals de formar-se, però la resta, com a mínim, de ser-ne conscients, sensibles i empàtics amb una situació que, evidentment, no és gens senzilla. I, per tant, la tasca de tothom en això i, sobretot, el missatge també, no, jo li deia, dic, escolta, de mirada que amb aquesta tasca de tothom que vosaltres explicau molt bé que necessita molta més coordinació entre tots aquests serveis que van existint, no? Que la Eva explicava, semblen molts però s'han anat arrencant, però ja n'hi ha uns quants, però que el que cal ara és que es coordinin molt més, que estiguin molt més entrellaçats, que no sigui allò, no? Un via crucis per les famílies que acullen aquestes criatures doncs transitari, però que anant-ho fent tots cada vegada una mica més conscient, aquests nens i nenes poden arribar a ser ser i són, no?, adults i adultes que poden arribar a ser feliços. I abans, no?, fèiem el símil amb allò de tenir una malaltia crònica però que no t'inhabilita per tenir una vida, doncs, evidentment plena i feliç, i que pugui ser una persona que es desenvolupa en plenitud, però que cal, no?, sanar-ho quan toca i com toca.
Sí, mira, jo em sembla molt interessant el que tu planteges, perquè si parlàvem abans de malaltia crònica, és a dir, una malaltia crònica no vols dir estar malalt.
Exacte.
Vale? Però sí que tens de guarir. Hi ha una qüestió que a mi em sembla que és molt important, i és que no tots els nens i les nenes que han patit aquesta situació de violència repetiran a la vida adulta. Vale? Això és molt important que ho tinguem en compte. Mira, l'associació RANA, que és una associació que està federada amb les associacions de maltractament infantil, té un vídeo que jo recomano que es diu no me'n recordo el vídeo, però és així com que els dolents de casa nostra, no? Uh-huh. I és la història d'una noia que patia greus maltractaments físics a la seva família, i que la figura de referència resilient era una veïna que l'invitava a berenar cada dia. I aquesta noia ha pogut tirar endavant perfectament la seva vida sense cap tipus de problema. Vull dir, i després hi ha el cas històric de la nena